Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts al bell mig de la setmana, dimecres 13 de març del 2019. I hores d'ara sí que fa vent, sí que és veritat que la sensació tèrmica és inferior, però el mercuri marca 16 graus, almenys a la ciutat de Lleida. Com sempre, el primer que farem és buscar aquesta previsió meteorològica, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Avui ens visitarà l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, també escoltarem l'entrevista Cosmepolita del Cosme García i encara ens quedarà temps abans d'arribar a la una per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs la Nacional 240, ja saps que parlem de propostes d'oci i aquesta setmana te'n parlem d'una molt especial que organitzem des de la cadena COPE i és una visita a la Tarragona romana amb sortida amb autocar des de Lleida, una visita guiada de 2 hores i després finalitzem amb una calçotada al restaurant Sol Ric. Tot això per 30 euros. Per 30 euros. Com ho has de fer per apuntar-te? Doncs trucant al 977-23-20-32. 977-23-20-32, 30 euros. T'entre, doncs, el viatge amb autocar, la visita guiada a la Tarragona romana, 2 hores, amb guia, i després aquesta calçotada, tot per 30 euros. En parlarem avui a la Nacional 240. I també a 2:15, doncs, parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, tot recordant que ahir va fer 30 anys les 3 W, el protocol que ens permet veure internet d'una manera més amigable, com són les planes web. Com sempre, ja saps, ens escoltes a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, també a través de la web cope.es i de l'aplicació al teu mòbil de la cadena COPE en totes dues opcions. Busca l'emissora de Lleida. I com sempre, un plaer. Gràcies per estar a l'altre costat. Com et deia, 16 graus, tot i que la sensació tèrmica és inferior. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels amb intervals ennuvolats i cels coberts al Pirineu amb precipitacions més intenses a la Vall d'Aran en forma de neu per sobre els 900 metres, on també pot haver acumulacions de fins a 5 centímetres de neu. Baixa les temperatures màximes sobretot al Pirineu. Tindrem 19 graus a Balaguer i a Lleida, 17 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent bufa fluix a moderat amb predomini del noroest i en cotes altes del Pirineu i de la Vall d'Aran es pot arribar fins als 80 km per hora. Per demà s'esperen cels coberts al Pirineu amb precipitacions febles a la Vall d'Aran, que aniran perdent intensitat per la tarda. La cota de neu se situarà entre 1.000 i 1.200 metres. A la resta, els cels estaran poc ennuvolats. Demà variaran poc les temperatures, seguiran les gelades febles al Pirineu. Tindrem 0 graus de mínima a la Seu d'Urgell i a Viella, 2 a Balaguer i a Tàrrega i 5 a Lleida. Les màximes seran de 8 graus a Viella, 14 a la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega, 18 a Lleida, 19 a Balaguer. Quan el vent demà bufarà variable fluix en predomini de la component oest i a les cotes altes del Pirineu s'espera vent del noroest moderat a fort. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Tot seguit, busquem la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida, però abans recordem que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp. És el 664-526-180, 664-526-180, per poder enviar missatges de veu de tot tipus. Aquesta setmana hem rebut un missatge de denúncia dels companys de Acepta Servicios Integrales. Els hi donem altaveu i el compartim amb tu.
El passat dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, Acepta Servicios Integrales, pertanyent al grup Santa Lucía, ens va comunicar mitjançant un correu electrònic el tancament massiu de 53 de les 58 plataformes de venda telefònica. Aquests centres estan integrades en un total de 95% de dones. Més de 900 persones ens veiem perjudicades. L'opció proposada per l'empresa és la mobilitat als únics centres que romandran oberts: Hospitalet de Llobregat, Ourense, València, Sevilla i Madrid. Una empresa que està donant beneficis justifica el tancament del centre per un canvi d'estratègia comercial.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs per això i per tot el que creguis oportú, ja saps que tens el nostre número de WhatsApp perquè em facis ús i perquè ens enviïs un missatge de veu a 664-526-180. Comencem amb dades econòmiques. L'IPC puja un 1,2% a les comarques de Lleida al febrer. Els preus augmenten 4 dècimes respecte al mes de gener. I Lleida presenta a Madrid la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la UNESCO, amb aquest horitzó que ja vam parlar aquí de l'any 2023. Això va ser ahir i en parlarem a fons, perquè un dels convidats va ser l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. En parlarem a fons d'aquí uns minuts, quan estigui aquí als nostres estudis. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, informa'm, digue'm com ha quedat el tema d'Almacelles. Recordem que ahir la Guàrdia Civil va entrar i va estar enduint-se caixes de documents.
Sí, doncs ahir el seu alcalde, Josep Ibars, va assegurar estar molt tranquil després de l'entrada de la Guàrdia Civil al consistori. Ibars va acusar l'oposició d'aquesta situació injusta i va lamentar que aquesta actuació generi mala imatge i dolor. La Guàrdia Civil seguia al vespre copiant als servidors els ordinadors després d'un registre que es va allargar més d'11 hores.
Gràcies, Elder. Per cert, la Generalitat preveu obrir una línia d'ajuts per construir o reformar allotjaments per a temporers.
Sí, així s'ha anunciat en la reunió preparatòria de la campanya agrària celebrada aquest dimarts a Lleida, en la qual s'ha situat el tema de l'allotjament com una de les qüestions a resoldre i millorar. Durant la reunió, els diferents agents implicats han destacat l'alt grau de compliment de la normativa laboral per part dels empresaris agraris. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha qualificat la campanya de la fruita lleidatana de modèlica i la segona més important de l'Estat després de la de recol·lecció de la maduixa de Huelva.
I seguint amb aquesta línia d'informatiu, Agricultura destina més de 9 milions d'euros als ajuts del 2018 per a la instal·lació de 319 joves a l'activitat agrària.
Sí, d'acord amb el pressupost plurianual, el departament ha aconseguit ajuts per un import total de gairebé 9,28 milions d'euros en forma de subvenció directa. Per primer cop, els nous titulars de l'explotació rebran un avís al correu electrònic amb la informació individualitzada de la quantia que es correspon d'ajut, que paral·lelament també es publicarà a través de l'e-tauler. L'objectiu dels ajuts del contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, medioambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i de un desenvolupament rural sostenible.
I abans de parlar d'esports, a Comarques presenten 600 signatures contra la peatonalització total del passeig de Trem. L'Associació de Veïns, Comerciants i Amics del Passeig es manifesta en contra d'aquesta decisió unilateral i improvisada de l'Ajuntament. Ara sí, parlem d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Mooddays.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Mooddays de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Un Lleida esportiu que a priori s'havia construït no per optar només als play-offs, sinó per ser el campió de la fase regular de segona divisió B. Doncs aquest Lleida ja ha igualat el seu màxim nombre de derrotes a casa. Són 4. 4, eh? Això no passava des de l'any a la temporada 14-15 i a la 11-12. I això va ser més en van, eh? Queden 10 partits. I justament per això, i mirant la classificació, d'això en vam parlar a la radiografia, Roger, l'Hèrcules i el Lleida han quedat empatats a punts just la setmana en la que s'han d'enfrontar un esquart, la darrera plaça, que és el Lleida de playoff, i l'Hèrcules és cinquè. Per tant, entenc que aquest partit, que ja de per si era vital, ara ho segueix sent més que mai. Quines són les mesures que els clubs estan duent a terme perquè aquest partit doncs estigui força caldejat?
Sí, doncs els dos equips jo crec que són bastant conscients de la transcendència del partit, sobretot perquè el que perdi gairebé segur que quedarà fora de la zona de play-off, almenys aquest cap de setmana, i per això els dos equips estan traient promocions, no sé si considerar-les d'inèdites, però sí molt interessants pels seus aficionats i pels seus socis. El Lleida, atenció, oferirà a tots els socis que vulguin viatge més entrada gratuïta, una mesura que no sé si tu la recordes, Ricard, jo almenys en la història, Ricard, en la història recent, no.
Jo tinc mala memòria, però no recordo que hagi passat mai això.
Per als aficionats que no siguin socis, també es podran desplaçar per un preu de 35 euros. L'Hèrcules també és molt conscient de la importància del partit i per això vol o pretén que igualar o superar la millor entrada de la temporada i superar la xifra de 10.000, que vaja, a segona divisió B, jo crec que és una xifra que estaria molt i molt bé. Per això oferirà entre els seus socis 3 per 1 en entrades i als seus no socis 2 per 1 per això, per generar un ambient al Rico Pérez de caliu.
10.000 ho signaríem tots, eh? Gràcies, Roger.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida. Com sempre, gràcies per estar avui als estudis de la cadena COPE a Lleida. Benvingut.
Ben trobat, bon dia.
Escolta, abans d'entrar en matèria, ahir visita, bueno, viatge a Madrid, on vau participar de la presentació del projecte de la Seu Vella Patrimoni de la UNESCO. Dossier definitiu ja?
Bueno, esperem a veure la reunió que hi ha demà, que hi ha la bilateral amb els representants del Ministeri, i a partir d'aquí sabrem si el dossier ja el podem donar per definitiu o encara hem de fer-lo evolucionar. La presentació, en qualsevol cas, va anar força bé. Va ser una presentació molt, molt lluïda, amb la presència de la ministra d'Administracions Públiques i amb força interès per part dels mitjans de comunicació acreditats i presents a la sala, no? Per tant, jo crec que l'objectiu va estar complert. En aquests moments, a l'imaginari del món de la cultura amb caràcter general a la capital de l'Estat, hi ha el CAP que des de Lleida es presenta un projecte de patrimoni mundial. Els va sorprendre, la veritat és que també va ser una gran descoberta per tots els assistents, i per tant, ja dic, l'objectiu complert. La nostra missió era donar a conèixer que Lleida mereix tenir patrimoni mundial a la Seu Vella, i crec que el missatge va quedar clar.
Bueno, en el seu moment el ministre de visita a Lleida ens va donar, jo crec, un horitzó bastant clar, que és el 2023.
Sí.
Que a vegades hi ha persones que diuen, ui, que lluny, això va rapidíssim, eh? Vull dir, som en 4 dies, el 2023, sí, sí. Vull dir que hi ha temps per preparar-ho bé i per fer bona feina.
Sí, 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 l'horitzó és el 2023, i per tant, doncs, amb aquesta direcció anem i amb aquesta velocitat anem.
Alcalde, parlem ara de la ciutat de Lleida, el nou mercat del Pla, que en principi obrirà el proper 20 de juny. La paeria ha otorgat la concessió a l'única oferta que complia els requisits de gestió i econòmics. És l'empresa que s'anomena Flat Market. En què consistirà aquest nou mercat del Pla?
Bueno, el nou mercat del Pla ve a recollir les diferents sensibilitats i idees que s'han anat gestant en els darrers anys, no? La idea de tenir un mercat de productes de proximitat, la idea de que sigui un espai perquè hi hagi i es desenvolupin events a la ciutat, no? I també l'oportunitat de que això s'acabi convertint en un mercat gastronòmic, no? Jo crec que es tanca el cicle en el sentit de serà un espai on la nostra horta podrà lluir amb les activitats que es facin, però a més la nostra horta, o els productes de la nostra horta podran lluir perquè formaran part del relat gastronòmic que allí també es durà a terme, no? Per tant, des del punt de vista intern, aquesta seria la gestió a fer. Des del punt de vista públic és generar un espai central d'atracció que ha estat sempre la vocació del mercat del Pla, de quan era mercat, quan després es va dur a terme altres projectes com el sistema dels outlets, però jo crec que és molt més encertat aquesta nova oportunitat que es dona al mercat del Pla i al centre històric.
Clar, potser el que ha transcendit més és que comptarà amb 8 restaurants, veurem l'oferta gastronòmica, però al principi es parla de tapes o de menjar més lleuger, suposo que hi haurà de tot, però també, com ens apuntaves, de paradetes, de zona de mercat.
Hi haurà un mercat setmanal, per pensar en productes de l'horta, que jo crec que aquest és el punt, és l'abans i el després, no? És el punt que, pues, és la cirereta, diria, el projecte. El fet de que hi hagi un mercat dels productes de la terra que es faci allà en el marc del mercat del Pla, doncs, bueno, contribueix a consolidar l'oferta de mercat, l'oferta gastronòmica.
Per cert, hi ha alguna clàusula que faci referència a que d'estar actiu o obert, que aquesta empresa ho ha de mantenir obert durant un període de temps?
No, la clàusula, no, hi ha uns contractes habituals en aquests casos, no tant la pregunta, la veritat.
No, és a dir, la concessió s'ha fet a Flat Market,
sí.
Però es pot donar el cas, no sé per quants anys se fa la concessió.
La concessió és llarga, és, no sé si és una concessió de 50 anys, ara no ho recordo. Però
es pot donar es pot donar la situació de que aquí 3 o 4 anys no hi hagi cap restaurant interessat en ser-hi.
Bueno, jo aquestes situacions pessimistes no les contemplo.
Per això dic, si està contemplat això o no.
Penso que el més important és que l'empresa que ha fet la proposta és una empresa molt solvent, és una empresa que forma part d'un grup empresarial de la ciutat molt important i que ha agafat el projecte amb ganes, té una bona direcció gastronòmica, una bona direcció tècnica. Jo crec que ha recollit l'interès per part dels empresaris i empresàries de l'hostaleria de Lleida que formaran part d'aquest projecte. Em consta que estan treballant amb els productors de l'horta perquè el mercat sigui un mercat que generi una atracció de caràcter intern però també de caràcter extern, és a dir, que sigui un punt d'interès d'atracció turística, i per tant hi tinc plena confiança. No presumeixo ara ni penso de que pugui funcionar a mitges o no pugui funcionar. Vull dir, em sembla que és una empresa solvent que farà un bon projecte i que tindrà tot el suport de la paeria. I quan dic tot el suport, me refereixo a tot el suport.
Jo pressuposo que no direm el 100%, però el 99% de les persones que ens escolten volen que això tiri endavant, això està clar.
Segurament.
D'aquí al 20 de juny hi ha prevista alguna actuació a l'entorn del Mercat del Pla? No sé, zones d'aparcament, alguna reordenació d'algun carrer? O
no,
exteriorment no hi ha res previst?
No, hi ha previst la implantació del centre històric com a zona 30, zona 20, zona de pacificació. Per tant, això s'anirà incorporant en els propers dies i mesos, de forma que ens hem de mentalitzar que quan una persona passeja pel centre històric ho ha de fer majoritàriament a peu. És cert que hi ha uns espais d'aparcament que estan a disposició de tots els usuaris i visitants, que són uns punts molt concrets, la nova zona d'aparcament del mateix seminari, i altres equipaments d'aparcament que hi ha. No els referenciaré tots, però sí que és veritat que per accedir en aquest cas al Mercat del Pla des de la plaça Ricard Vinyes, doncs un tard de 3 minuts a peu. Per tant, això és el que hem de pensar, que tenim un centre històric que és accessible des de molts punts i que hi ha un sistema d'equipaments al voltant del centre històric que poden donar aquest ús d'aparcament i que poden satisfer les necessitats d'aquelles persones que visitin el centre històric i el Mercat del Pla.
Alcalde, canviem de tema. Aquest matí heu estat al barri de la Bordeta, entre d'altres coses, suposo, per explicar el tema del bosquet del carrer Palauet. Jo recordo que aquí ja vas explicar que no tan sols no restaven metres quadrats de zona verda, sinó que s'augmentava.
Sí.
Però hi ha una plataforma que diuen que han recollit, diuen, 1.500 signatures per salvar aquest bosc. On està el problema? És a dir, no han entès bé la informació o és que volen un altre tipus de projecte?
Bueno, jo crec que tot això obeix a interessos d'un particular, que és el propietari dels terrenys, que espera que l'Ajuntament expropiï d'acord al que estableix l'actual pla general, i els costos d'aquesta expropiació són inassumibles per part d'una institució i per part de la paeria, i per tant, quan la paeria replanteja l'ordenació urbanística amb caràcter general a la ciutat i especialment a la Bordeta, el que vol és trobar solucions pràctiques i que siguin les adequades per a un horitzó immediat i de futur, no? Quan nosaltres reorganitzem aquest sector que va des del nou vial de Víctor Torres fins a la via del tren, perquè les persones que ens escoltin saben que hi ha un puny de metres quadrats molt important, que majoritàriament són una part de la paeria i una altra part d'un propietari particular, que tal com està establert el planejament en aquests moments, el que ha de fer és parar la mà i cobrar l'expropiació. És evident que això són costos per a la ciutadania, són impostos, i jo crec i estic convençut de que els veïns i veïnes de la Bordeta entendran que és millor trobar una solució que urbanísticament garanteix 30.000 metres quadrats de parc, per tant 2.000 metres més del que ara hi pot haver-hi, i a més permetem una millor ordenació des del punt de vista dels vials i des del punt de vista de l'aprofitament urbanístic, que és el que ha de compensar precisament que no paguem expropiacions, no? Jo crec que, home, sempre són boniques aquestes campanyes de dir salvem el bosc o protegim l'arbre o fem tal, no? Jo ho respecto moltíssim, però darrere s'ha d'explicar tot, eh? Darrere s'ha d'explicar que aquest cap de setmana qui estava recollint les signatures era el propietari dels terrenys que vol que se li expropiï, i doncs vol optar que l'Ajuntament i tots els ciutadans li paguem no sé quants milions d'euros per aquells terrenys, no? Home, jo crec que hem d'arribar a un punt d'equilibri i que, per tant, l'ordenació urbanística que es planteja és una organització serena, racional, que permet el creixement també en habitatge protegit a la Bordeta, que crec que és molt important, perquè hem pres una decisió, i la decisió que hem pres és que la ciutat ha de recréixer cap a dins i no de créixer cap a fora. Vam dir que no creixeríem agafant metros a l'horta, i per tant hem de fer de tots aquells espais el major aprofitament que puguem, sempre que respectin aquests paràmetres que ens hem donat, de dir una ciutat ordenada, una ciutat amb oportunitats, una ciutat on la gent pugui trobar oferta d'habitatge, i també una ciutat on la gent pugui, els ciutadans i les ciutadanes puguin trobar espais de lleure, espais d'oci o espais verds, no? Per tant, la proposta que es fa en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal va en aquesta direcció. Per cert, cap al·legació en aquest sentit, no? És a dir, no s'ha presentat ni una sola al·legació en aquest punt concret en el que jo conegui, a hores d'ara, en l'ordenació urbanística. Però sí que el que vull és ser molt seriós. No es pot utilitzar ni manipular els veïns i les veïnes, i no es pot manipular la ciutadania per interessos particulars. I quan parlem d'urbanisme s'ha d'anar amb molt cuidado. Abans de fer proclames s'ha de saber ben bé el que hi ha darrere. I per tant, que alguna persona hagi pogut estimular la creació d'una plataforma perquè va amb interessos seus, personals, particulars, home, és greu.
Mm-hmm. Un altre tema és el tema dels carrils bicis, que segueix creixent a la ciutat de Lleida. Avui hi ha previst que comencin les obres d'un carril bici proper a la zona del rectorat de la Universitat de Lleida, concretament al carrer Ramon y Cajal, entre el carrer Maragall i Rambla d'Aragó. Crec que això comportarà que desapareguin les zones d'aparcament de la zona de la dreta del carrer. I també està en exposició al Palace el carril bici de Fleming, que va des de
a plaça de Carvinyes
fins
al passeig de Ronda.
Fins al passeig de Ronda, i sí, previst també fins al alcalde, sí, alcalde Pujol.
Sí, sí, bueno, són els radials ja. Bueno, la part de Fleming, el tram de Fleming fins al passeig de Ronda forma part de l'eix central, de l'eix nord-sud, que diem, el carril bicicleta a la ciutat. Una vegada estigui fet aquest tram, s'haurà acabat. Només ens quedaran per assumir les perllongacions, és a dir, des del campus d'agrònoms fins a les bases, que és l'altra proposta, i alguna coseta més. Però, en principi, si no recordo malament, una vegada fet aquest tram, haurem acabat l'eix nord-sud ja definitivament. I aquestes altres, com la millora del carril bici de Ramon y Cajal, o la que s'està plantejant també Ciutat Jardí, ja són les ramals complementaris, no?, d'aquesta estructura troncal. Bueno, doncs són els ramals que han de permetre que hi hagi una major comunicació amb aquest eix principal. Bé, per tant, avancem amb el concepte de ciutat sostenible, des del punt de vista mediambiental, afavorint la seguretat dels usuaris d'aquests carrils bicicletes, i sobretot bueno, estimulant l'ús de la bicicleta pels desplaçaments personals, siguin per raons professionals, siguin per raons d'oci.
Abans parlàvem de la zona 30 i zona 20, sí, al voltant del Mercat del Pla. Què opines de la DGT, que vol fer que la velocitat per defecte a les ciutats baixi fins a 30 km per hora?
Bueno, que serà...
Hi ha unes excepcions, eh? És a dir, sí, carrers amb dos carrils pel mateix sentit poden seguir sent de 50, però carrers amb un sol carril per sentit, teòricament han de baixar fins a 30. Aquesta és la proposta.
Bueno, és una proposta interessant. Això situaria una gran part de la ciutat amb aplicació d'aquesta norma. Jo crec que...
Ho dic, perdó, perquè amb la normativa, que no sé si està aprovada del tema del patinet elèctric, sí, i tot plegat, s'establia que a Lleida, amb zones 30, ja poguessin circular per carrers tant bicicletes com patinets elèctrics.
Sí.
No sé si facilitaria molt la mobilitat de la,
sí,
ciutat.
Sí, sobretot amb aquests carrers unidireccionals. Bueno, aquesta és la proposta que nosaltres fem des del punt de vista del planejament i també lligant-ho amb l'ordenança. L'ordenança està preparada per recontestar les al·legacions i per poder-la dur a aprovació definitiva, però... Sobre la pregunta en concret, jo crec que és interessant que es redueixi la velocitat a la ciutat fins a aquest punt. És difícil complir-ho per part dels usuaris, ho hem de reconèixer, perquè a la que t'has descuidat ja estàs passant els 30 km per l'hora, vull dir, a vegades hem de ser conscients de que anem molt de pressa per la ciutat, però també és cert que hem de pensar en la seguretat de la ciutadania, que malgrat ser una ciutat molt segura, sempre acabem tenint alguna ensura en algun lloc, i per tant tot això hi contribueix. Hem de veure com acaba definitivament la disposició que vol aprovar la Direcció General de Trànsit, però en qualsevol cas, nosaltres a nivell de l'ordenança, per exemple, quan plantegem les restriccions de l'ús del patinet, estem pensant el seu ús per les voreres. Aquest és l'objectiu, la reforma de l'ordenança de trànsit de la ciutat de Lleida era per protegir a la ciutadania, als vianants que van per les voreres, i per tant, a partir d'aquí, qualsevol altra normativa que de caràcter superior acabi apareixent i que vagi en aquesta direcció i que vagi amb la voluntat de donar major seguretat als vianants que van pel carrer, siguin gent gran, siguin joves, siguin nens, sigui, doncs nosaltres estarem encantats, evidentment.
Doncs com sempre ens han quedat temes al tinter, però vaja, que això tindrem l'oportunitat d'aquí unes setmanes, que ens tornarà a visitar l'alcalde de Lleida. Com sempre, un plaer. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
I seguim avançant cap a la 1 de la tarda. Estem a la meitat de la setmana i això vol dir que ara li hem de dir hola, què tal, al Cosme García. Hola, què tal, Cosme, què tal?
Bon dia. Què tal? Hola.
Hola.
Home, no ha de ser sempre...
És el preludi de l'entrevista Cosmopolita.
A tu t'agrada... En qui avui? Una cosa molt interessant. T'agraden els oceans?
Els oceans?
Sí, los océanos.
Sí, sí, sí.
Tu creus que ens està encargant el medi ambient, sí, i aquestes coses?
Sí, sí.
T'agraden els biòlegs?
Els biòlegs? Sí. Bueno, no en conec cap
personalment,
estudi, però...
Saps que estudien, no?
Sí, tant.
El coneixement i aquestes coses dels oceans...
Més cas els hauríem de fer, eh?
Sí. Doncs pues mira, la biodiversitat és el que és, també, no?
Sí.
Pues avui parlarem amb una persona entranyable, que és de Lleida, concretament del Pla d'Urgell, és de Mollerussa, i que el seu nom no et dirà res, es diu Josep Maria Gili. Però t'he de dir que ha estat un home que ha rebut molts reconeixements, que aquest cap de setmana en rebrà un altre dels Germans de Lleida, i que és una persona, bueno, molt reconeguda, a més professor, que l'han tingut de treure quasi bé de classe, perquè ens parli de tot això. Ho pots saludar.
Doncs, com es diu?
Sí, Josep Maria.
Josep Maria.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar de tot això una mica.
Sí.
Bueno, anem a parlar de tu.
Ui.
Bueno, si et sembla, Ricard, jo li preguntaré coses...
Tu pregunta, pregunta.
Inverosímils.
Vinga.
En primer lloc, on vas néixer concretament?
Pues a Mollerussa.
En quin lloc, en quin carrer, en quines coses? Perquè Mollerussa és com una Lleida petita.
Jo em sembla que va ser en una clínica i la veritat és que no me'n recordo massa bé d'aquestes coses. La meva família em va parlar molt poc durant els primers anys perquè la nostra mare, que és la que era de Mollerussa, va morir just al néixer nosaltres. I llavors va haver com un període de temps en què tot era, diguem-ne, poc, bueno, molt trist, parlava molt poc, però que, bueno, que jo sempre he portat el meu carnet d'identitat en l'Ajuntament de Mollerussa com un...
Perquè eres un nen de la Salle.
Exacte, sí, sí. Em van portar a la Salle. I d'allí sí que recordo algunes coses que millor no dir-les, però bueno.
I de la Salle que vas anar a l'Amistat de Mollerussa a veure quan se feia els campionats de billar, aquestes coses? O com?
Bueno, no, una mica penso que vaig marxar de Mollerussa cap als 11 anys, quan l'àvia va morir. Llavors mon pare va decidir, diguem-li, pues, que l'avi sol amb nosaltres no se'n sortia i va decidir portar-nos a Barcelona. Llavors, clar, nosaltres estàvem a Barcelona entre setmana i els quatre setmanes de Mollerussa amb l'avi.
Bueno, i han hecho un noi d'aquells travieso, entremaliat o no?
Déu-n'hi-do.
Sí?
Déu-n'hi-do, això no s'ha perdut mai.
I lligaves molt?
No, en aquella època em sembla que...
Que anaves al Musicland o al Big Ben?
No, no, ni un lloc ni un altre. Ah, no? Jo m'agradaven més les diguem-li, si es pot dir,
sí?
les senyores que venien, o les noies que venien a ajudar a casa que la gent que veia.
Ah, tu eres aquells que anava a lligar l'amistat, llavors.
Bueno, s'intentava.
Anem a parlar una mica de tu. Quan a Barcelona comences bueno, els estudis i t'agrada això de ser biòleg. Per sí. què et dona aquesta vessant?
Bueno, bàsicament va ser el professor de secundària, que era un capellà, un pare ventolà, me'n recordaré molt bé. Després va sortir de capellà, el qual em va semblar genial, perquè no sé com encaixava aquell home allà dintre. I era un, bueno, era químic i era un entusiasta, però un entusiasta de la natura, de tot, ens feia sortir, ens feia tot, i sempre em deia, mira, tu creus tot el que et diuen? I jo pensava, aquest senyor com m'ho diu això, no? Diu, la millor manera de realment de saber les coses és buscar les explicacions o les respostes per tu mateix. I arrel d'això vaig creure que la meva futura era la ciència i, bueno, i que millor que el medi ambient per viure això, no?, aquesta aventura.
Però tu ets més de Mediterrània, d'Atlàntida, de Pacífic, de què ets?
No, jo soc bàsicament mediterrani, perquè sí. jo passava els estius amb el meu pare a Mallorca, el mar el vaig aprendre i el vaig mamar amb ell, d'alguna manera, i, però clar, la meva professió m'ha portat a tot arreu, he anat a l'Atlàntic, he fet campanyes a l'Atlàntic, campanyes al Pacífic. Bé, malament.
I quin alcalde recordes tu, de Mollerussa?
No, realment només recordo l'últim, perquè he parlat un moment amb ell, però no recordo
l'actual, massa. L'actual, al mar?
Sí, perquè...
En Grau? Ho vas conèixer, en Grau, o no?
Em sona molt el nom, però no, jo no venia massa per aquí, perquè una vegada que la casa em vaig viure, durant tota la meva infantesa, van decidir vendre-la amb el meu germà, llavors ell sí que venia més sovint, jo no venia tant, i em vaig desconnectar una mica de la vida de Mollerussa, no?
I per allà, quan estàs per Barcelona, quan voltes per allà, per tot el món, quan dius, soc de Lleida o soc de Mollerussa, dius, i esto dónde está?
Sí, una mica sí, però...
Els propis de Barcelona, perquè a vegades no saben ni on és Lleida.
No, això m'ho crec també, però totes... Bueno, l'accent te l'engafen,
El de l'E, el de l'E.
Sí, aquest accent, i mos el Modona m'ho diu, hombre, és que tindries que normalitzar-te una mica. Dic, no.
No, que no t'ho canvien,
que no t'ho canvien.
A la Maripau Huguet també li volien canviar.
Sí, no, a mi això que normalitzi no em venia massa de gust. Però sí que hi ha una cosa que és curiosa, i és que jo recordo molt quan tornava del tros amb el meu avi, no? I encara guardo l'aixada de petit, la tinc a casa, i el fet de haver viscut tan intensament la vida de pagès, no us podeu imaginar el que m'ha servit per parlar amb els pescadors i fer-los entendre que realment el dia que siguin una mica més pagesos el mar anirà millor.
Ja que parlem de pescadors, tu eres pescador de dones?
No.
No? En lligaves molt o poc?
No s'ho podria dir. Evidentment, jo tenia la sensació de que no. Després m'he enterat que potser no me'n donava compte, no? Però prefereixo ser més modest i m'he quedat a la vida una mica molt lligat amb una persona que realment m'ha servit de referència.
Música, teatre, cinema...
Un poc tot.
Està però... molt bé, el poc m'ha agradat, eh?
Sí.
Un poc tot, eh?
Sí.
Això no és molt de Lleida, eh?
No, això és més de Mallorca, jo diria. Això és l'altra part meva de Mallorca, no?
Molt bé.
Però que, de fet, jo he sigut molt científic en aquest sentit, i tota aquesta idea de que la ciència necessita una mica de l'art per ser coneguda no me l'he cregut mai, perquè deia, com deia molt bé un gran professor que és molt conegut, el Ramon Margalef, que va tenir la gran sort de conèixer-lo, i està amb ell, em deia que la ciència no necessita faràndula per ser divertida. Llavors he pensat que són mons paral·lels, fantàstics, però que si es barregen a vegades no queden massa bé.
Josep Maria Gil, si ara digués que tens que fer pastorets, què faries, de demoni, d'àngel o de pastoret?
Ah, jo de pastoret, de pueblo.
Però de Lloquet, Rovelló o Borrego Carquinyoli, què faries?
Qualsevol, a mi em van tots.
T'agrada manar o que et manin?
Ni una cosa ni l'altra.
Estàs al mig?
Sí.
En política també?
En política també. No, en política sóc més... Vamos,
quasi te pillo.
Sí, en política reconec que fa molts anys que sóc... Mai he entès la filosofia de les dretes, o sigui que... Jo sóc una persona que sempre he cregut amb el potencial de tota la societat i sóc més, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, d'esquerres que altra cosa, no?
Creus en partits o en persones?
En persones.
I tu creus que estem...
En persones i idees, que van tot junt, eh?
Tu creus que estem perdent valors?
Bueno, els estem perdent i els estem recuperant, no? Jo penso que no es pot generalitzar, Penso que jo tinc la sort de viure una de les generacions de gent d'entre els 30, 35, 40, més ben preparada que he vist mai en tota la meva vida professional, que porto més de 40 anys, i aquesta gent que aparentment havia perdut valors en té de molt bons, Jo crec que depèn de la persona, els valors.
Per acabar, quin és el patró de Mollerussa?
Sant Jordi, no? Ah, no, perdona, no. No, és el dia de Sant Jordi tinc anar a Mollerussa.
Aquest és per tot, aquest és per tots. Aquest és per tots.
Ostres, doncs ara m'has pillat que m'han sort,
eh? Això d'Isidori, aquest...
Sant Isidori, exacte. Ara ho has dit.
Te tiraran de les orelles, eh?
Sí, ja fan bé de fer-ho, eh? Perquè es passa el que passa, perquè aquest any...
És que jo soc molt això de preguntar sants i mares de Déu.
Sí, però bueno, perquè em va dir que volia que fes el pregó aquest any, uh-huh. Llavors que em van confondre perquè és el dia de Sant Jordi. I llavors em vaig quedar, dic, no ho entenc, si sempre havia Sant Isidori, ja. No? Pues Sant Jordi.
I per acabar, ja que t'he compromès una mica, doncs ara te deixo que em comprometis tu. Me pots fer la pregunta que vulguis, d'aquelles més compromeses que tu vulguis.
Ui, en aquest cas sí que m'ho fiqueu, no m'ho fiqueu fàcil, eh?
Bueno, home, no, està bueno, difícil. Tu pega fort.
Pega fort,
sí,
eh?
Sí, fes de Cuní o fes de gent d'aquesta.
No, jo per exemple, sempre m'agradaria dir que com us agradaria que fos el nostre país en els propers anys?
Senzillament que càpigui tothom, que no hi hagi discriminacions per ningú, ni per llengua, ni per races, ni per religions. O sigui, jo crec que s'ha de valorar molt les persones i aquest és un país que l'han fet tots, els que han nascut i els que han vingut.
Sens dubte, Estic totalment d'acord.
Bueno, veus, és la meva forma, no canviaré mai. No canviaré mai. T'agraeixo moltíssim, Josep Maria Gili, que hagis estat amb nosaltres. Te felicito pel premi que et donen aquest divendres, el Premi del Sarmatge Lleida, de la gran persona de Lleida.
No,
jo vaig tindre la possibilitat de que me la donguessin els primers anys, i la veritat que passes a formar part en Lletres d'Or d'aquest meravellós conglomerat que tenen de persones, bueno, importantíssimes en el món social, cultural, econòmic i polític. Felicitats i allà et podrem saludar.
En aquest cas serà un plaer i si fiquem una mica de ciència també anirà fantàstic.
Molt bé, que a veure si surt per allà alguna balena o algun dofí d'aquells que ens saludi.
Bueno, potser millor un corall.
Molt bé. Que ho passis molt bé, felicitats.
Gràcies a vosaltres.
I llarga vida.
Igualment. Adéu-siau. Adéu-siau.
Ja ho veus, Ricard, avui hem parlat una mica pues, d'un tema apassionant. Hem parlat amb el Josep Maria i és un biòleg que mira, el medi ambient ho cuida molt, sobretot marí. El meu correu, cosme@copelleida.com, el teu WhatsApp?
Doncs el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs sap que és temps per obrir aquesta finestra dels records, com sempre la del Joan Bellmunt, que cap on es porta avui? Doncs
pues mira, avui parlarem... A veure, si jo et parlo del CaixaBank, què entendràs, Ricard?
Del fòrum de la Caixa.
El CaixaBank.
CaixaBank.
Avui CaixaBank, la gent identifica...
Bueno, és la Caixa.
Amb la Caixa. Amb
sí, la Caixa.
Doncs pues bé, nosaltres parlarem d'un altre CaixaBank que hi havia abans. Que
ah.
I què era el CaixaBank? Doncs pues el nom de CaixaBank designa el seient de fusta que hi havia al peu del foc de terra de les cases, generalment a la cuina. Tenia forma...
Re a veure.
I aquesta era el CaixaBank, perquè,
CaixaBank.
Bueno, ara ho expliquem, sí, tenia fins i tot, s'aixecava el seient per guardar coses a dins del banc, no? Tenia forma d'una L allargada, amb un respatller i una colzera a cada extrem, on hi cabien algunes persones, el seient del qual és la tapa d'una caixa. Servia per seure, escalfar-se, i també alguns tenien una peça desplegable que feia de taula per menjar. Tot això sota el seient que feia la caixa per guardar coses. El CaixaBank avui ha desaparegut, pràcticament de totes les cases, i amb ell la tradició del diàleg, de la comunicació, entre uns i altres. A la frase màgica d'aquell temps, padrí, compte'm, s'ha imposat la diametralment oposada, ja que avui l'expressió que impera més és calla que fan les notícies, calla que fan el futbol, etc, etc, no? I si no, amb les noves tecnologies, la gent amorrada amb el nas ha tocat les noves tecnologies. D'aquesta manera s'ha tallat el cordó umbilical de la transmissió. En els CaixaBanks s'escoltaren infinitat de llegendes que els padrins contaven als seus nets, una realitat mítica que tenia el seu protagonisme en les llargues vetllades hivernals, mentre tota la família es reunia al voltant de la llar de foc. D'aquesta manera es transmetien, via oral, tot un garbell de realitats, creences, fantasies o supersticions que avui ja no tenen ni possibilitat de ser contades ni cabuda en la nostra societat, tan tècnica i científica, però al mateix temps tan deshumanitzada. Doncs aquelles vetllades, si més no, aportaven un contacte i una convivència familiar i de veïns que avui ja no es dona. Aquesta era la finalitat del CaixaBank, crear un diàleg entre les persones, escalfar-se, menjar, fer vida entorn de la llar. Però avui la CaixaBank és una altra idea.
La idea és bona,
eh? Però si parles,
era bona, vaja.
Si parles del CaixaBank, avui només entitat bancària.
Sí.
I la dita d'avui, Ricard, ens diu: aigua de març, herba als sembrats.
Bé.
Vol dir que això, que les pluges d'aquest mes serveixen per produir herba abundant i que el bestiar pugui menjar, però als sembrats pues no li és bo.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horaris, arribem a la una, ens informem i després Nacional 240 i a dos quarts de dues les noves tecnologies a l'InfoCope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mañana mismo podría quedar paralizado uno de los decretos estrella aprobados recientemente por el gobierno, el que convalida los permisos de paternidad y maternidad. Pretende igualarlos. Sepamos cuál es el motivo. Abrimos líneas con el Congreso. María Daván.
Pues el motivo no es otro que ese real decreto del gobierno modifica una ley orgánica, algo que fue prohibido expresamente por el Constitucional. Al menos esa es la teoría del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, que ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que digan si deberían seguir tramitando ese real decreto de igualdad.
No haríamos bien nuestras funciones si entre una situación como esta nos advirtiésemos esa inconstitucionalidad, porque vuelvo a decir, es una situación que no se ha dado nunca, o se ha dado una vez y el Tribunal Constitucional lo ha tumbado, la modificación de esa ley orgánica mediante un decreto ley.
Si el informe de los letrados concluye que hay visos de inconstitucionalidad, Ciudadanos pedirá entonces en la mesa que no se tramite el decreto, lo que anularía esos permisos de paternidad antes incluso de haber entrado en vigor.
Mientras continúan investigándose las causas del accidente del Boeing 737 MAX 8 en Etiopía, nos preguntamos cómo afecta la decisión tomada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la de suspender temporalmente los vuelos comerciales en Europa, en los aeropuertos españoles también. Joaquín Mizmanos.
En los aeropuertos españoles están previstas hoy, Marta, 4.524 operaciones. Fuentes de AENA señalan a COPE que 34 de ellas se iban a realizar con este 737 MAX 8, 17 de llegada y otras tantas de salida, 2 en Barcelona, el resto en Canarias, en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur. Nos cuentan que ningún vuelo se ha cancelado. Las compañías afectadas, Norwegian o la belga TUI Fly, están cambiando el modelo de aeronave, lo que puede estar provocando, eso sí, algún retraso. 9 de estos Boeing permanecen estacionados en este momento en los aeropuertos españoles después de la decisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 5 en Gran Canaria, 2 en Tenerife Sur, 1 en Málaga y otro en Alicante.
Y precisamente acabamos de conocer que Etiopía va a enviar al extranjero para su análisis las dos cajas negras del avión siniestrado. El consejero delegado de la compañía reconoce de Ethiopian Airlines que no tienen experiencia en la materia.
Vamos a enviarlas fuera de Etiopía porque no tenemos aquí el equipo necesario. Podría ser enviado a un país próximo en Europa por una cuestión de cercanía y rapidez.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En Orense, la Policía Nacional investiga la muerte de un bebé de tan solo 2 meses de vida en el domicilio familiar. Además, el mellizo del pequeño muerto se encuentra ingresado en la UCI de pediatría del Complejo Universitario de Orense. Tiene una costilla rota y presenta varias lesiones costales. La Xunta de Galicia se ha hecho cargo de la tutela de este bebé ingresado y el juzgado de guardia ha abierto ya el procedimiento pertinente. En el juicio contra la cúpula separatista catalana, en el Supremo, hoy ha declarado el que fue jefe del Diplocat, uno de los organismos en los que la Generalitat gasta dinero público en la proyección internacional de Cataluña. Se llama Albert Rollo y ha reconocido que su entidad pagó los viajes de parlamentarios europeos que se desplazaron a Barcelona los días previos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Otro testigo más que reconoce que el gobierno catalán gastó dinero público en esta consulta ilegal. La Generalitat los presentó como observadores internacionales, aunque Rollo ha negado que tuvieran esa función. Y del exterior, todo apunta a una tragedia en Nigeria. Un colegio de primaria se ha derrumbado en la ciudad de Lagos. Hay más de 100 niños atrapados. Los equipos de rescate trabajan a esta hora para recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos. Los niños se encontraban en clase cuando se ha producido el derrumbe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Corrochano, 2 de 3 eliminados en Champions. El turno hoy es para el Barcelona.
Real Madrid y Atlético están fuera en octavos de final. Solo queda con opciones de pasar a cuartos el FC Barcelona. Hace 9 años que no ocurre tener solo un equipo español en cuartos y hace 14 que no estamos sin ninguno
en esas rondas. Empate a cero en la eliminatoria Barcelona-Olympique de Lyon. Vamos a conocer noticias del partido. COPE Barcelona, Elena Condis.
Dembélé recibió el alta anoche y está en la convocatoria de 20 futbolistas, pero es poco probable que sea titular, no está al 100% y no quieren correr riesgos. Todo apunta a que Coutinho tendrá una nueva oportunidad en el once inicial, al que volverá Lenglet tras cumplir sanción. El equipo no se concentra, están citados a partir de las 7 en el Camp Nou, mientras que en el Olympique de Lyon, el central Marcelo está recuperado, según publica el equipo, y la novedad es su estrella, Nabil Fekir, baja en la ida por sanción. El partido está declarado de alto riesgo, se esperan 5.000 aficionados franceses, entre ellos unos 200 ultras.
Ayer, recordemos, se clasificó el Manchester City de Pep Guardiola, que ganó 7-0 al Schalke 04. Hoy se resuelve la otra eliminatoria, Bayern Múnich-Liverpool está con empate a cero en el partido de ida. Tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:15 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Bueno, en el Espejo hoy nos contáis que el Cabildo de la Catedral de Córdoba va a apoyar un proyecto de manos unidas en una de las zonas más pobres de Mozambique.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba va a dedicar 33.000 euros a financiar un proyecto de promoción del ocio deportivo entre la población infantil y juvenil del poblado de Amatongas, una de las zonas más empobrecidas de Mozambique, en la que trabaja desde hace años Manos Unidas, la ONG de Cooperación Internacional de la Iglesia Española. Este proyecto hará posible un ocio saludable que pretende combatir los índices de criminalidad, drogadicción y absentismo escolar que golpean duramente esta zona. Es una noticia que pone de manifiesto la profunda unidad entre celebrar la fe y el ejercicio de la caridad con el horizonte del mundo entero. La ampliamos en un ratito en el Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Passen de la una, seguim en directe, obrim aquest migdia a COPE i obrim també la Nacional 240. Per tant, ja saben les paraules màgiques, veritat, per obrir-la, perquè es comenci a circular per aquesta N240. Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia. Pensava que anaves a dir l'abracadabra.
No, abracadabra no. No. Ni Ábrete Sésamo ni res per l'estil.
Escolta, que estem a dimecres, sí. Propostes d'oci, i en tenim una de molt nostra avui.
Ai,
eh?
Sí.
De molt nostra, perquè des d'aquesta casa hem organitzat una... A més, hem organitzat una activitat d'oci que connecta Lleida i Tarragona.
Sí, senyor.
I jo crec que ja no sé què hem de fer més, eh? Ja. Jo ho veig ja perfecte, eh?
Clar, no sé si agafaran la N240, també t'ho dic.
Sí, també tinc els meus dubtes. Escolta, tu el dissabte 23 de març, què fas?
Doncs tinc plan.
Tens plan?
Tinc plan, sí. Tinc un plan que jo crec que espero...
Maco, eh?
Que, molt maco, que espero que s'hi sumi molta gent. De fet, em consta que ja tenim força gent,
sí.
que s'ha apuntat al sarau que has organitzat, Ricard Álvarez, que
bueno,
mare meva.
Bueno, hem organitzat. Mira, la idea és que hem organitzat un autocar que sortirà des de Lleida per venir a la zona de Tarragona, fer una visita guiada a la Tarragona romana de 2 hores i després fer una calçotada al restaurant Sol Ric,
uh-huh,
de Tarragona i després tornada cap a Lleida. Però que la gent de Tarragona, que us vulgueu apuntar, evidentment al trajecte d'autocar no, però a la visita i a la calçotada també ho podeu fer.
També ho podeu fer, i
ah?
Tant.
Ho repetirem molt durant el programa d'avui, però donem ja el telèfon on us heu d'apuntar, que és el 977-23-20-32. 977-23-20-32. I avui parlarem de la calçotada, Mònica, sí. I amb tu parlarem de la Tarragona romana.
Clar, perquè ha de ser una mica de tot, eh? S'ha de fer gana per anar a la calçotada, que ja sabem que són contundents, no,
sí,
Ricard?
Sí, 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 és
doncs primer s'ha
bona.
De fer gana amb una ruteta, no? T'explico una mica de
explica'm,
cançó,
va.
La cosa. Bueno, millor, no us ho explicaré jo, us ho explicarà algú que en sap, i molt. Una de les millors maneres de conèixer la ciutat de Tarragona és a través d'una de les rutes que s'organitzen des del Patronat Municipal de Turisme de la ciutat, així segur que no se'ns escapa cap detall dels imprescindibles. I per saber una mica en què consistirà la ruta del proper dia 23, tenim amb nosaltres avui a la Nati Morales, ella és tècnica del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. Nati, molt bon dia i gràcies.
Hola, què tal? Molt bon dia, Mònica. Bon dia a tothom.
Merci per atendre'ns. Escolta, què és el que esteu preparant per als oients que vulguin participar d'aquesta activitat, aquesta ruta per la Tarracorromana?
Doncs mira, el que estàvem preparant era perquè gaudeixin de lo que és la Tarraco Imperial,
uh-huh,
la visita a la Tarragona Romana. Llavors començarem pel portal del Roser,
sí,
que és on estan les muralles romanes i és una de les entrades a la part alta. Després continuarem per la maqueta Tàrraco, que és on el guia oficial explica a la gent i el situa una miqueta en in situ fa 2.000 anys a la Tàrraco romana.
Mm-hmm. La maqueta que, a més, és jo crec un dels punts més visitats, no, sí. Nati? O sigui, la gent se podrà pensar, no, sí. No, però és perquè t'ajuda molt a fer-te una idea global de com era Tarragona,
eco,
no?
Eco, exacte, no? Totalment així és, Mònica. La Tàrraco romana, el punt de la maqueta ens situa una miqueta perquè després la gent veurà in situ, no? Tots els recintes del que estem parlant, com el Museu d'Història, el Pretori Romà i després l'amfiteatre. Mm. Llavors, la maqueta t'ajuda a situar-te.
Mm-hmm. Molt bé, doncs m'has dit que comencem al Portal del Roser, després maqueta. Quina és la següent parada? A veure.
A veure, després estarem al carrer Cavallers i anem a parar el que és el carrer Major, que és el centre, el CLEI central de la Part Alta.
Sí.
Mirem allà al fons i veiem la immensa catedral de Tarragona. La veurem exteriorment, perquè per la planificació no ens donaria temps i, a més, estem fent més èmfasi en el que és la Tarragona romana. Llavors anirem a parar fins a la plaça del Rei. La plaça del Rei, que allà tenim el que és el Pretori Romà, sí. I el Museu d'Història.
Mm-hmm,
llavors, allà el Museu d'Història també ens ajuda una miqueta per parlar de tot el discurs i els vestigis de lo que era i de l'antiga Roma, que també pugem a dalt a la terrassa, a la sotea de lo que és el Pretori Romà.
Això?
I allà és unes imatges, Mònica, impressionants.
No, és que t'anava a dir, perdona que t'interrompi, però jo crec que és una de les millors vistes que pots tenir de Tarragona, doncs aquesta, sí. Terrassa del Pretori, no?
Sí, sí, exacte. La terrassa del Pretori ens dona una visió d'ocell des de dalt i veure la immensitat del mar, veure una miqueta tot aquest blau que un de la sort que tenim a Tarragona són aquests colors, no?
Sí.
Fan unes fotografies, la gent quasi que no vol marxar de l'azotea, no?
No, és que ja et dic, jo mira, ho vaig descobrir tard, també, confesso, però bueno. És veritat que val més tard que mai, no? Però sí que és un d'aquests llocs que et quedes com atrapat, sí. És curiós,
Sí.
Però,
sí, sí, perquè et dona la sensació, no?, de que estàs en un altre lloc,
sí,
no te n'adones, sí. I fas així una mirada i veus l'amfiteatre al costat del mar, veus la llum, veus les palmeres, no sé, veus el que és el parc de l'amfiteatre tan xulo des de dalt que es veu també. És una immensitat, increïble, no?
Suposo que deixeu el temps necessari, perquè a més avui en dia que anem tots carregats amb el mòbil i volem fer 50.000 fotos, la gent allí ens entretenim molt, no, Nati?
Sí, exacte, que gaudir d'aquest moment és increïble, perquè després, això mirant el mar, però després des d'un altre angle de la sotea, doncs també veiem la Part Alta. Mm-hmm. I llavors també veus tots els sostres de les cases i veus allà al fons també la catedral, allà també te surten unes imatges increïbles,
sí.
No?
Sí, la veritat.
Pues després marxem i marxem en direcció a lo que és l'amfiteatre romà.
Mm-hmm.
Allà l'amfiteatre, una de les icones, no?, de la Tàrraco romana.
I tant.
Perquè segurament que hi ha altres amfiteatres molt millor que el nostre, evidentment, segurament que sí, però un amfiteatre al costat del mar és únic en tot el món.
Ara t'anava a dir, t'anava a dir, corregeix-me, però jo crec que és l'únic que hi ha,
sí?
No?, que es mantingui,
sí.
Com a mínim,
sí.
No? Però
exacte.
Sí, és, realment jo crec que és una joia única, mm-hmm. al món, això
exacte.
Sí que no, sí que podem presumir, no, Nati?
Sí,
que
exacte.
Ho tenim aquí.
Exacte, llavors la gent que s'atreveixi, que vingui, doncs està en un amfiteatre com aquest, és una icona i l'únic amb aquesta distinció, que també com a patrimoni de la humanitat des de l'any 2000, que a Tarragona tot el conjunt monumental és patrimoni de la humanitat. Llavors, això és tot un privilegi, és com transportar-te una miqueta, no?, en el temps.
Mm-hmm. Sí, la veritat és que sí. No sé si és de les visites que feu habitualment, és una mica, la gent que no coneix Tarragona,
sí.
Ve una mica per això, és una
exacte.
Mica el reclam, no?, l'amfiteatre.
Sí, exacte, amb aquesta particularitat, no?, perquè doncs amfiteatres n'hi ha molts i de ben segur que molts molt més importants, però únic al món, un amfiteatre al costat costat del mar, és a Tarragona.
Mm-hmm. Entrarem, no?, a l'amfiteatre. Sí, sí, vull dir, no el veurem només des d'allò, des de la barrera. Entrarem.
No, trepitjarem la terra de l'amfiteatre, exacte. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
I després de l'amfiteatre, aquí s'acaba la visita o encara continua?
No, aquí s'acabaria la visita, mm-hmm, perquè estem parlant que són dues hores, clar, dues hores i mitja. Que la gent tampoc vagi una miqueta amb un temps tranquil, raonable, que puguin preguntar, que puguin fer-se les fotos, les selfies i tot, sí, això. Bueno, que puguin anar on time, no?, publicant, clar, a les, clar, xarxes, jo què sé.
Mira, també has dit una cosa molt important, que puguin preguntar, però jo crec que de vegades, yeah, fa com a vergonya, no? Sí. Però per això ens acompanyarà una persona, no?, un guia, una guia que ens, sí, expliquen, i que de vegades potser per les preguntes acabem descobrint, no?, curiositats o anècdotes que si no potser no sorgirien, no?
Exacte, Mònica.
Per tant, s'ha de perdre una mica la vergonya, Nati, que s'hi pregunta.
Molt,
ja,
bé.
Que, sí.
Que s'atreveixin, i sobretot que s'atreveixin i que es decideixin a venir a Tarragona.
I tant. Jo et diria més, tant si la coneixen, perquè evidentment estem aquí avui, ens escolten tant de les comarques de Tarragona com de Lleida, la majoria de gent potser que ens escolti de Lleida, segur que diu, és que jo Tarragona ja ho conec. Tens una visió, a mi m'agrada molt, jo sempre ho dic així, fer el turista a la meva pròpia ciutat, no? Exacte. I encara que la conegui, sempre descobreixes racons. I això és una cosa meravellosa, no?
Sí, sí que és veritat. És que sempre la part alta està plena de noves aconteixements, i sobretot als racons veus una petjada que abans no t'havies fixat. Per exemple, al carrer Merceria tenim unes pedres que estan, hi ha inscripcions romanes, uh-huh, també aquí al Pla de la Catedral, en el camí a la catedral també hi han vestigis. Vull dir, cada racó de lo que és especialment la part alta respira història.
I tant.
Llavors, aquestes pedres que parlen per si soles, no?, invita a la gent també a transportar-se a l'època romana, que, bueno, de fet, això ja ho fem també quan, per exemple, fem el Festival Internacional de Tarracoviva el mes de maig, sí,
o
home, fem amfiteatrum el mes d'agost, també, a l'amfiteatre.
Que ja el tenim aquí, el Tarracoviva, a més a més, ja,
sí,
en parlarem, ja en parlarem.
Exacte.
Que déu-n'hi-do el sarau que es munta, la Tarracoviva. Doncs, escolta, hem d'acabar ja, però, Nati,
perfecte,
tu ets de Tarragona, per cert,
sí,
pregunto.
Sí, sí.
I com a,
sí,
tarragonina, sí, un racó que tu em diguis, aquest és el racó, és el perfecte, imprescindible. A veure.
Ui, ai,
a veure.
Ai, Mònica, ara
tria,
m'has posat aquí
en un compromís.
Un compromís, perquè hi ha molts racons que jo estic enamorada, però mira, parlant de la terrassa del Pretori,
sí,
jo ara mateix me venien les imatges, no?, a la memòria, i em quedaria amb aquesta imatge des de la terrassa del Pretori, veient la immensitat del mar al costat de l'amfiteatre, als jardins de lo que és l'amfiteatre, i aquelles palmeres i els arbres, i allí al fons, allí les roques que també es veuen, en plena luminositat de les 12 del migdia, que hi ha una llum fantàstica a Tàrraco, em quedo amb aquesta imatge i amb aquest racó.
Mira, ja m'hi trobo, sí, ja m'hi trobo. M'has transportat directament, jo crec, a mi i a tothom, a tota l'audiència fins allà. Doncs aquesta ruta per la Tàrraco romana, que no se la podem perdre. Per cert, si volem fer una ullada i tafanejar, www.tarragonaturisme.cat. Avui hem parlat amb la Nati Morales, tècnica del Patronat Municipal de Turisme. Nati, un plaer, torna quan vulguis, eh?
Molt bé, un plaer per mi també. Moltíssimes gràcies, Mònica.
Gràcies.
I convido a tothom que siguin atrevits i vinguin a la Tàrraco Imperial, a Tarragona. Esteu invitats. Moltíssimes gràcies.
T'agafem la paraula. Adéu.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí. Por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Y ahora inscripciones abiertas hasta el 26 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, Va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Doncs, Mònica, hem parlat de la part de visita turística important, maca, molt maca aquesta visita a la de Tarragona, però hi ha una altra cosa que no em negaràs, que, escolta, que la gent ens mirem, que això ho busquem, la visita és molt maca, però després sempre preguntem, escolta, i on anirem a menjar? I, o què mengem? On mengem? Doncs mira, està tot pensat, això, eh? Està tot pensat perquè el que farem és anar a dinar al restaurant Sol Ric i no un dinar que... No, no, no. Estem a la zona de Tarragona. Estem al març. Què hem de menjar? Una calçotada. Deixem que parlem amb el Roberto Iserte, que és el director comercial del restaurant Sol Ric. Roberto, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Home, escolta, si no fem una calçotada en aquesta època, malament, no?
Malament. Estem en plena temporada alta dels calçots. Vosaltres sabeu que això comença a finals de novembre, començaments de desembre, després fa un petit parón per Nadal, i la temporada alta, alta dels calçots és el febrer i març. Vull dir, sí, que estem en plena temporada de calçots.
Bueno, escolta, com els teniu els calçots? Són bons?
La gent diu que boníssims, i no estaria bé que ho digués jo. Però fes-te la idea que nosaltres aquest any, en la previsió que estàvem esperant, vam comprar una collita sencera de 95.000 calçots, caram, aproximadament, i home, pels ullets de Copen queden, però no gaires més.
Recordem que estem parlant amb el Roberto del restaurant Sol Ric, perquè ja sabeu que el proper dissabte, dia 23... hi ha prevista una sortida per la gent de Cope Lleida i per la gent de Cope Tarragona també, amb un trajecte des de Lleida fins a Tarragona amb autocar, una visita de 2 hores a la Tarragona romana i després el que deia sempre, escolta, que sí, que les visites són molt maques, però, Roberto, sempre acabem preguntant, escolta, on anem a dinar, no? Doncs ho tenim tot previst, perquè dins del mateix preu, que és de 30 euros per persona, on teniu inclosa la visita guiada a la Tarragona romana, l'autocar des de Lleida, hi ha inclòs també la calçotada al restaurant Sol Ric. A més, Roberto, vosaltres, bueno, ja teniu experiència, perquè porteu més de 50 anys, però vosaltres teniu una singularitat amb el tema de la calçotada, explica'm.
Sí, bueno, l'any que ve farem 60 anys que aquest restaurant
60, imagina't.
Està obert ininterrompudament, ¿vale? O sigui que l'any que ve celebrem el 60 aniversari. Mm-hmm. I el que em preguntes, m'imagino que és que nosaltres tenim la calçotada normal i després tenim una calçotada vegetariana. Això és molt important perquè cada dia hi ha més gent que opta per ser pel tema vegetarià i nosaltres no els volem deixar fora, i partint de la base de que els calçots és un producte purament vegetarià, doncs li fem un complement i fem els dos tipus de calçotada. Que si voleu us explico una mica de què consisteix i així us feu una idea.
Bueno, va, primer fem la normal i després sí, em dius la vegetariana.
Posem els dents llargs amb la normal, claro, i després anem amb l'altra.
Bueno, una calçotada normal al restaurant Sol Ric.
Mira, vosaltres quan arribeu us trobeu uns plats de pica-pica, que hi ha botifarra colana, base blanca, negra, fuet i olives, amb uns porrons de vi, mentre us cito a tot el personal. I després entrem amb els calçots, que són unes teules de calçots. Aquí nosaltres el que fem, en lloc de treure una teula per persona, no, no, no. Nosaltres anem traient teules fins que dieu prou. Vull dir que això és calçots i fins que us afarteu de calçots. Volem que sortiu molt contents dels calçots, vale?
Escolta, i la salsa?
La salsa romesco, que això no, que no falti, és una salsa feta pels nostres cuiners, que té els seus secrets, etcètera, etcètera. És una cosa molt, molt bona.
Ja ho saps que la calçotada no s'entendria sense una cosa i l'altra.
Sense el romesco seria impossible, clar. Quan acabem amb els calçots, ens rentem les mans, etcètera, etcètera, i passem als segons, que els segons tenim dos segons, per dir alguna cosa, no? El primer segon, que són botifarra negra i llonganissa amb fesols, vale? I després tèiem un plat de xai amb guarnició de patates, tomàquets al caliu i el catxofes a la brasa.
Caram.
Vale? Tot això acompanyat de pa torrat amb tomàquet i all, o sense all, el que vosaltres vulgueu, vale? I per acabar la calçotada tenim la famosa crema catalana, que també és feta pels nostres cuiners, i brindem amb una copa de cava i, per acabar, un cafetonet.
Caram, no escolteu...
Això seria la calçotada estàndard, diguéssim, calçotada de sol ric. Uh-huh. Vale? Si, pel contrari, som vegetarians, què fem? Us faríem un pica-pica de benvinguda, que és amb crudités i olives, després passaríem els calçots com la resta de les calçotades, i de segon fem una espècie de parrillada de verdures, que és amb patates al caliu, escalivada de pebrots i d'esvergínies, tomàquets a la brasa, o bé un arròs de verdures.
Ah, caram! Doncs escolta, sí. és una opció força interessant, també, eh?
Molt, jo crec que és molt interessant. Puc dir que jo, particularment amb la meva família, hem fet les dues. Vull dir, un dia vam venir, la meva filla és vegetariana i ens va insistir, i et puc dir que no sé per on decartar-me, les dues són boníssimes.
Bueno, però vale. Mira, t'ho poso fàcil. Hi aneu dos vegades, i un dia feu una i l'altre dia feu l'altra.
Sí, sí, però és com que... vénen amb l'autocar, que primer vinguin, mengin la que més els agradi, i sempre sabeu que aquí a Sol Ric us esperem.
Molt bé, doncs anem a recordar-ho, el proper dissabte, dia 23... a sortida de les 9 del matí amb autocar des de Lleida, anirem a Tarragona, farem una visita de dues hores, amb una visita guiada per la Tarragona romana, i després anirem a fer una calçotada al restaurant Sol Ric. Tot això a un preu tancat de 30 euros, tot inclòs l'autocar, la visita guiada i la calçotada, tot 30 euros per persona. Què heu de fer per apuntar-vos? Molt fàcil. Us dono un telèfon, truqueu, allí us atendran, dieu que sou oients de la cadena COPE i que us voleu apuntar a la calçotada de la cadena COPE. 977 23 20 32. 977 23 20 32. Tornarem a recordar el telèfon després. Però, Roberto, escolta, que voldria saber, vosaltres esteu al carrer Via Augusta 227 de Tarragona. Esteu a Norre de les Platges i a Norre de Tarragona. Esteu a prop de tot.
Estem, exactament. Nosaltres estem, diguéssim, a la Via Augusta, és el carrer que enllaça amb el centre de Tarragona, entrant per Altafulla i Torredembarra, per la Nacional 340, i estem just a l'entrada, en el barri que es diu de la Rabassada, que està davant del camp del Nàstic, vale? I la platja de la Rabassada del nostre restaurant està a 250 metres, o sigui, 3 minuts caminant.
Molt bé.
O sigui, platja, ciutat.
Molt bé, doncs recordeu, us dono el telèfon, anem a recordar-ho, 977-977-23-20-32, que jo crec que és fàcil de recordar, 23-20-32, 30 euros per persona, autocar des de Lleida, visita a la Tarragona romana i després calçotada al restaurant Sol Ric i, evidentment, autocar per tornada. Tot això per 30 euros. Us entre tot, la calçotada, la visita i l'autocar. 30 euros per persona. El telèfon 977 23 20 32. Pot venir, escolta, amb la parella, amb amics, famílies, qui vulgueu, 977 23 20 32. 23 20 32. Les places són limitades fins a completar l'autocar. Per tant, escolta, si més o menys ho teniu clar, no us espereu a demà a trucar. Truqueu avui. 977 23 20 32. 30 euros per persona. Calçotada, visita guiada a la Tarragona romana i autocar des de Lleida d'anada i de tornada. Roberto, escolta, que ha estat un plaer. Ha estat un bon descobriment, això de la calçotada vegetariana. No em consta, no ho he llegit a cap altre lloc, eh?
Hi ha algun lloc que ho fa, però vaja, nosaltres aquest any, la veritat és que està tenint un èxit estupendo, sí.
Molt bé. Roberto Isert és el director comercial del restaurant Sol Ric, que ens ha atès avui. Roberto, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Al contrari, a vosaltres, i aquí us esperem amb la calçotada. No trigueu.
Calçotada per tots els gustos.
Quina gana m'heu fet venir.
És que clar, han tocat aquest tema, com sempre, en aquest horari. Que no és el
a dos
que...
quarts de dues, home, per favor. Però això no es fa.
Fàcil, 977-23-20-32. 23-20-32 amb el 977 al davant. I a gaudir d'una calçotada i d'una visita a la Tarragona Romana el 23 de març.
Un planazo.
Arribem a dos quarts. Una abraçada.
Una abraçada.
Limpiezas Membri, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble. T'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Mobles Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i el 973-22-27-27. ¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia? ¿Derecho penal de familia? ¿Derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-72-58-42. Primera consulta gratuita.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja caminem per arribar a les 2 de la tarda, com sempre ho farem parlant de noves tecnologies de manera entenedora, que és el nou, bueno, el nostre eslògan de fa ja un parell de temporades, perquè sí que és veritat que alguns van enviar a través del nostre WhatsApp del programa algun missatge de, escolta, m'interessa molt el que dieu, però hi ha vegades que em perdo. Jo vaig agafar el David Casero, el Jaume Sitjà, els vaig posar en ordre i vaig dir, escolta, això ho ha d'atendre tothom. Doncs això és el que fem a l'InfoCope Lleida, parlem de tot, absolutament de tot, de noves tecnologies, però de manera entenedora. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
A què us vaig posar ferms,
bueno,
eh?
Ho intentem explicar planer, perquè tothom ens pugui entendre, encara que de tant en tant se'ns escapi una paraulota d'aquelles tecnològiques.
Sí, però després expliquem. David Casero, què tal? Buenos días.
Buenas tardes. Yo estoy lleno aquí, rodeado de jefes, entre uno que me pone al orden, el otro que me escribe el guión, el otro que me... Madre mía. Bueno. Dios, o sea, si me salgo del tiesto a veces, discúlpame.
No, pero...
sabes que soy carnal con la tecnologia.
Però et portem aquí com a expert. O sigui que tens...
tens marge. Me puedo esplayar, gracias.
Jaume, de què parlem avui? De doncs, què parlem, va? Que...
setmana d'efemèride important, podríem dir. No sé si li hem xafat al David, segurament que sí, però bueno, me la pot complementar. Ja que ahir feia 30 anys de la primera transmissió del protocol HTTP, lo que avui coneixem com a internet. Tim Berners-Lee, reconegut com el pare del protocol que va permetre l'ús i l'expansió d'internet, i ha demanat aprofitar aquest aniversari per a ratificar errors, per a rectificar errors i evitar la seva mala utilització. Ho comentem amb un dels actors més importants en el món de la seguretat informàtica. I després tornem a l'habitual pausa del concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa musical que ens tens preparat,
no,
Ricard.
No sé, ni ho he mirat.
Sorpresa, no, sorpresa, sorpresa.
Sí, sí, sorpresa total, això.
I de la música que ens porta el Ricard, passem a l'efemèride que ens porta el David. Continuarem amb la mateixa o també sorpresa?
Bueno, si quieres, podemos poner otra nota más.
Venga, posarem una nota que sempre posa color i dades importants al David. I tot seguit, pues bueno, comentem l'actualitat del món TIC en aquesta tertúlia fric. Quan va néixer la ciberseguretat?
El mateix dia que va néixer internet, jo diria.
Pues també la tertúlia TIC va relacionada. I deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions i, sobretot, aquestes comoditats, que, com sempre, ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, pitgem aquest botonet, aquest màgic que tenim aquí, aquest SnapClick, i pugem la persiana de l'espai i arrenquem aquest Espai Tecnològic de Cop Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com sempre, Jaume, comencem amb l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs, com avançàvem. Ayer se cumplió el 30 aniversari de la creació del protocolo World Wide Web, el sistema de documentos hipertexto que dio pie a la creación de las páginas web y el primer navegador. A lo largo de estos años, la web ha crecido de forma exponencial, dando lugar a innumerables beneficios, pero también ha creado pie para la creación de amenazas contra la seguridad en el mundo digital. Para hablarnos de cómo ha crecido estas, de cómo han crecido estas amenazas, tenemos con nosotros a Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para Portugal y España. ¿Qué tal, Eusebio? Bienvenido de nuevo al programa.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues sabemos que la web nació hace 30 años, pero ¿cuándo nació la ciberseguridad?
Bueno, pues la ciberseguridad realmente, si nos vamos a las efemérides, nació incluso antes de la web, porque ya en los 70, aproximadamente en los finales de los 70, 77, se puede considerar que nació el primer virus que atacaba los sistemas que en ese momento no estaban ni siquiera interconectados, de esos de terminales, etcétera. Y salió también el primer antivirus precisamente para o la primera vacuna contra ese virus. Por lo tanto, la ciberseguridad ha ido prácticamente de la mano no solo de internet, sino de la propia, de los propios ordenadores.
Uh-huh. O sea, desde el mundo que se creó la informática.
Sí, sí, sí. Casi desde el primer momento alguien ha tenido la idea de utilizar los ordenadores para su propio beneficio y para atacar. Y siempre ha habido gente que ha defendido a aquellos que han intentado ser atacados.
Uh-huh. El mal siempre ha estado ahí. ¿Cuál ha sido la evolución de la ciberseguridad durante estos 30 años de red?
Bueno, la ciberseguridad ha evolucionado de manera masiva, en el sentido de que también ha evolucionado las amenazas. O sea, hemos sido siempre los defensores frente a los atacantes, siempre hemos ido un poco detrás, puesto que la creatividad en este campo es inmensa, pero siempre hemos ido intentando defendernos de las amenazas existentes, y es muy difícil reaccionando, es muy difícil poniendo soluciones en el mercado y poniendo soluciones para nuestros usuarios para poder reaccionar frente a esas necesidades. Y lo que sí ha sido un cambio fundamental, probablemente unos 4 o 5, como mucho 10 años a esta parte, es la profesionalización de los atacantes. Es decir, a día de hoy, antes había unas motivaciones más, incluso podríamos decir, políticas o incluso motivaciones simplemente de ser los mejores. A día de hoy el dinero y el beneficio económico es una de las grandes motivaciones, y por supuesto pues las tendencias que estamos viendo de ciberguerra.
Nos has hecho prácticamente un... Bueno, adelante, David.
No, perdón. No, digo, sí, nos has hecho un repaso perfecto. En serio, digo, yo digo, en esto que has dicho precisamente de la personalización de los atacantes, ¿no? Ahora que además, bueno, estamos rodeados siempre y cada vez más de, bueno, pues del hacking ético y estas cosas, ¿vale? Realmente, la personalización de los atacantes... ¿A qué modo te refieres? Es decir, para robar datos, para cometer fraudes, para asaltar grandes redes y ser contratados por ellos. ¿Cuál es la rama o la guía de profesionalización? ¿Qué es lo que más ha crecido?
Bueno, la profesionalización en el sentido de que a día de hoy se están utilizando tecnologías, o sea, incluso compartiendo entre ellos tecnologías para atacar. Pero no solo eso, es que se ha creado una industria, por eso me refiero a que está, hay una profesionalización, que se ha creado toda una industria alrededor del cibercrimen, en el sentido de que a día de hoy es muy rentable, y al ser tan rentable, digamos, hay gente exclusivamente dedicada a este tipo de, entre comillas, industria, puesto que saca mucho dinero y puede llegar a vivir en algunos casos bastante bien. Por lo tanto, ese es el problema de esa profesionalización. La personalización de los ataques también ha sido muy grande, pero la profesionalización es lo que nos está dando una idea de hasta qué punto se mueve dinero en esta ciberindustria del crimen, y eso es lo peligroso. Es decir, cuando hay tanta oportunidad de dinero, cuando hay tanta oportunidad de ganancia con un riesgo relativamente bajo, hay muchas, digamos, mucha gente con grandes recursos y con también... recursos intelectuales, incluso, es decir, en esta industria precisamente puesto toda su atención para atacar a los usuarios. Y eso es algo que es muy peligroso, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que atajarlo cuanto antes.
Nos has hecho un resumen prácticamente fantástico, pero hoy, como fecha de esta efeméride, ¿cuáles serían las primeras o las principales amenazas asociadas al protocolo World Wide Web?
Bueno, las amenazas asociadas al World Wide Web, el protocolo en sí mismo... ha demostrado durante 30 años que es muy robusto y que sigue siendo completamente, no diría seguro, pero todavía, aunque tiene algunas inseguridades, pues es bastante en sí mismo como protocolo, sigue siendo utilizado por todo el mundo. Asociado a él, sí que hay muchísimos ataques, como pueden ser la falsificación de sitios web, principalmente para extraer las credenciales de los usuarios. Eso es una tendencia que es imparable desde hace mucho tiempo, porque además son ataques muy sencillos en los cuales los usuarios son engañados para ir a sitios a los cuales ellos creen que es, no sé, un proveedor de servicios, un proveedor en el que confían, pues incluso, pues no sé, un Netflix, un Microsoft, etcétera, y ahí ponen sus credenciales y automáticamente quedan en manos del atacante, porque ha falsificado completamente la página web, con el mismo aspecto, etcétera. Este es uno de los ataques más comunes y que tenemos que tener en cuenta, y por eso siempre digo que hay que tener un poco de desconfianza al utilizar la web. Luego hay ataques mucho más complicados o complejos y tecnológicamente más avanzados, que son más difíciles de defender, en los cuales principalmente se aprovechan vulnerabilidades en nuestros navegadores o incluso vulnerabilidades en los propios sistemas web, ataques contra los servidores web, y para eso... es muy importante que los usuarios sigan una serie de pautas y una serie de no solo los usuarios, también los proveedores de servicios, sí. para estar protegidos.
¿Qué hábitos de seguridad debemos adoptar para tener una navegación segura?
Bueno, una de las cosas fundamentales es estar actualizado, ¿vale? En los estudios que se han hecho es muy, muy, muy común, ¿vale? Y porque además es no solo tecnológicamente, sino además desde el punto de vista económico, es mucho más sencillo utilizar vulnerabilidades ya existentes que descubrir nuevas. Es decir, la mayoría de los ataques que se producen hoy en día utilizan vulnerabilidades conocidas, o utilizan fallos del sistema conocidos, para los cuales ya existen parches y para los cuales ya existen problemas que han sido resueltos, o sea, ya existen soluciones. Entonces, una de las cosas que siempre insisto en los usuarios especialmente es que tengan actualizado tanto su sistema operativo con el que navegan como el navegador que utilizan, que utilicen la última tecnología de todos ellos, porque casi siempre van a estar mucho más seguros utilizando esas nuevas estas nuevas versiones, puesto que precisamente tapan estos agujeros. Y otra de las cosas que tienen que tener muy en cuenta, porque también es el ataque más común, yo diría el 80% de los ataques vienen por ahí, es que desconfíen de lo que leen en el correo. Básicamente, si el correo le llega algo diciendo vete a esta página porque o tiene usted que sus credenciales han expirado o etcétera, 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 no confíes en lo que pone en el correo, no pinches en los enlaces del correo, vete directamente al proveedor de servicio, cambia tus claves si necesitas, pero no utilices el correo para ir a esa, es decir, no pinches en el enlace para cambiar, porque puedes ser víctima precisamente del ataque que hemos dicho anteriormente. Esas son dos de las medidas tan sencillas que nos pueden librar de, no diría del 100% de los ataques, porque es imposible, pero del 90% de los ataques que sufren habitualmente los usuarios, nos pueden.
Eusebio, estas son las amenazas clásicas, pero en estos 30 años lo que es la red ha evolucionado muchísimo, ¿no? Otra cosa que ha evolucionado la red son estos comportamientos, y una pregunta sería, ¿cómo debemos protegernos de las fake news?
Bueno, a ver, para las fake news principalmente hay dos herramientas fundamentales. La primera es el sentido común, ¿de acuerdo?
A lo que siempre abogamos en la teoría. Disculpa, es que llevamos 10 años abogando al sentido común y la lógica, pero parece que tendremos que ser...
Cuesta.
Sí, llamaremos al capitán Spock para eso de la lógica.
Sí, sabemos todos que el sentido común, como dice el dicho, es el menos común de los sentidos, sí. pero efectivamente el sentido común es una de las... A ver, una de las cosas que yo siempre he abogado es tener sentido crítico, es decir, intentar analizar desde el principio las noticias que te llegan, aunque tengan visos de similitud, y sabemos todos que incluso si abogan por una de las, o sea, nuestras propias tendencias ideológicas son las que van a abogar porque esa noticia es cierta o no. Entonces, ese sentido crítico es fundamental, pero además hay sistemas, o sea, hay un montón de organizaciones en las cuales podemos ir y chequear que esa noticia que hemos visto, ¿de acuerdo?, esa noticia que hemos visto, si es un bulo conocido o no. Y de hecho, cada día surgen nuevas organizaciones y nuevas webs en las cuales se puede contrastar si esas noticias son bulos o no lo son. Incluso la policía... tiene en su propia web, en su Twitter, noticias o bulos que ellos desmienten automáticamente. Por eso es importante lo que decíamos antes, sentido común, sentido crítico, contrastar y sobre todo contrastar la noticia. Además, en un momento determinado lo que tenemos que hacer es verla por diferentes medios, no solamente creer lo que vemos en un solo sitio de Internet o nos llega por un Twitter, sino contrastar con diferentes medios.
Pues Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal, me quedo aquí con el sentido común como resumen un poco de todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo es navegar con sentido común. Eusebio, pues muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
La veritat és que és aquest tema l'havia triat abans de d'escoltar-te dir una cosa, Jaume. És el Born This Way de Lady Gaga, nascut d'aquesta manera, de l'any 2011, que a més donava títol a l'àlbum Born This Way. Però t'he escoltat dir lo de www, a veure com és,
World Wide Web,
i llavors m'ha vingut a la ment un altre tema. Què és aquest?
Jim West,
no té res a veure, però m'ha recordat...
Wild Wild West.
Wild Wild West també són tres B-dobles.
Ja, ja, però és West. La pel·lícula de...
No? Saps qui és aquest, no? El Will Smith, eh?
Sí.
Això és de l'any, això és de l'any 99, eh?
Oye, por cierto, ¿sabes? ¿Sabes? Venga, va, como hoy va a ser todo rodado de efemérides.
Venga, va, som-hi.
Va la tercera... Bueno, va la... Sí, la tercera efeméride. ¿Sabes ese disco de Lady Gaga?
Sí.
¿En qué plataforma digital se presentó primero?
Pues ni idea. Ni idea. Ah, es del 2011, ¿eh?
2011.
Ah, no.
2011 igual va a ser
Revolución,
Spotify.
Revolución, pago, sí señor. Spotify tenía su anuncio en toda Europa de flash.
Però,
guaita, lanzamiento.
Estem parlant de fa 8 anys només,
¿no? No hace ni 8 años.
Ni fa, ¿eh?
7 años y pico, y fijaos de la revolución y el cambio de la industria musical.
Bueno, y sobre todo el cambio de hábitos de consumo de música de la gente, que es lo que marca, ¿eh?
Como efeméride, Lady Gaga fue la primera persona en las redes sociales en tener 200 millones de seguidores.
Qué rápido es digo eso, ¿eh? Qué rápido es digo.
La primera persona hizo historia, otra efeméride, venga, la cuarta.
Venga, va.
Te digo otra, la quinta.
Venga, pues, la que toca ya, ¿eh?
La que toca.
La que, a ver, todas tocan, pero voy a decir la que tenías preparada.
Venga, vale, no nos vamos muy lejos. 1994.
Nada.
Palm dice, voy a revolucionar el mundo.
Presenta
la Palm Pilot.
La Palm era un fabricant de dispositius...
De PDAs.
Sí, de PDAs, que llavors no tenien teléfono, les PDAs.
La PDA, bueno, pues...
O sea, un smartphone sense telèfon.
Sacó una PDA... que podías escribir en ella y además la podías conectar a internet mediante el ordenador con un cable. Uh-huh. Y te podías traspasar ficheros del ordenador a la Palm. Eso ya era, no, es que sincronizo mi calendario en la Palm.
Sí, señor.
O sea, ojo,
lo año tengo
1994,
pero...
¿vale? Sí, sí. Y le tengo que dejar media hora sincronizando 48K de texto, pero ahí estaba, ¿no? Es decir, 1994, parece que
¿cómo
hace
hemos cambiado?
Muchos días.
Fa 25
es que,
anys, ¿eh?
És que hace dos días.
Saps que m'ha recordat això? Amb aquella PDA, bueno, aquell Windows Mobile, que era Windows, que era igual que el Windows.
Pero eso vino mucho después. Que
bueno, mal, Windows Mobile, no, Windows Pocket.
Era Windows Pocket o NT,
Sí.
Windows Pocket o Windows NT.
Hosti, sí. Que sincronitzaves la gent dels calendaris, correus, era algo brutal, ja, fitxers, era...
Ojo, eh? Y eso vino después, ya te digo, eso estamos hablando ya del 97, sí, por ahí, sí, eh?
Bueno, doncs apa, anem cap a...
La tertúlia freak.
Bueno, i ja que en parlàvem del món de la música, com ha canviat, pues mira, per aquí també llanço, no? Com canvia també el món dels videojocs, no? Perquè arriba a Espanya el Netflix dels videojocs, PlayStation Now.
Sí, bueno, más que el tal es PlayStation, ya tiene el cliente, ya tiene los abonados, ya la gente paga a través de ellos sus paquetes de 1 euro, 2 euros o ofertas de 5,99 en el Fortnite, como por ejemplo, porque ahora es el nombre que sabe
todo el
mundo, ¿vale?
Fortnite.
Exacto. El tema es, deja de comprarte los juegos. Es decir, Fortnite, la mayor triunfada que ha tenido es que, como sabe todo el mundo, es un juego a priori gratuito. Eso sí. Si te enganchas al juego o vas pagando y comprándote cosas, o es imposible seguir jugando, es un rollo, siempre estás en el mismo sitio.
Bueno,
no te puedes contar
arriba, gente, arriba un punto que has de cambiar de shock, sí.
Exacto, ¿vale? Entonces, bueno, precisamente por esto y para enganchar a todo el mundo más en el pago por uso, donde si os habéis dado cuenta, ya de los stores de los móviles han desaparecido esto de las aplicaciones de 25 euros, 2 euros, sí, sí. 3 euros. Ya casi no hay muy poquitas, casi todas son gratis, pero pone compras dentro de la app. Desbloquea esto por 69 céntimos. Es decir, el negocio ha desarrollado y se ha desarrollado tanto que ahora mismo ha llegado el modelo a una madurez que es el pago por uso. Bueno, pues aquí lo tenemos. Toda la plataforma que ya entramos en PlayStation desde hace años y vemos todo el listado de juegos, bueno, pues ahora pagando una cuota podemos jugar online al que queramos.
600 videojocs, ya.
Claro, pero 600 videojuegos, tú fíjate, son 600 videojuegos, en alguno te engancharás para un pago por uso, ¿no? Cosa que antes, si tenías que comprar algo del juego, descargarte el juego, tenerlo, jugar, para luego pagar dentro, ya era una primera barrera.
Juan,
esa barrera...
Esos usuarios de PlayStation només...
Correcto.
Amb el tema de videojocs hi ha un rumor que segurament... Per cert, Apple ha presentat ja Keynote per ara, pel 25 de març, però hi ha un rumor que diu que estan preparant una plataforma de videojocs, que segur que no es presentarà ara al març, però que és un possible, una possible pota de futur de negoci. Sí. El tema de videojocs,
Hace muchos años que se oye el nombre de Plex. ¿A alguien le sonará?
Sí.
No, pero, ay, me he comprado un cacharro para conectarlo a la tele y he visto allí Plex, ¿qué es esto? ¿No? Y tal. Bueno, pues precisamente se sabe, ¿no?, que hay un proyecto de Plex que está intentando reunir todo esto. Lo que pasa es que los juegos, claro, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de cuatro fabricantes asiáticos a nivel mundial que son los que tienen el 98,9% del mercado, ¿no? Entonces, claro, negociar con ellos sin salir, pues parece ser que claro, por detrás...
Pues sí, de plataforma, pero no contingut.
Parece, las malas lenguas, esto ya en vez de efeméride os lo cuento como chascarrillo, ¿no? Parece ser que Alibaba, que es la empresa que conocemos, ¿no?, aunque tiene un millón de empresas chinas, parece ser que este puede ser el nuevo dueño de Plex para que a través de ellos sí que haya una negociación y se pueda sacar el pago por uso. Y al final juguemos todos en pago por uso a bueno, servicios chinos.
La mensualitat, la suscripció...
¿O recordeu quan compràvem un disquet d'aquestos, un CD amb videojocs, quan valia?
Uf, pues bueno, ya hicimos una...
Has dit la paraula disquet i quasi caig de la cadira.
No, un CD, un DVD, ¿no? Un DVD.
No, que jo tinc disquets, de 3 i mig.
Hace un año prácticamente que hablábamos con un comparativo que precisamente cuánto cuesta, no. ¿Cuánto seguimos pagando si te lo quieres comprar físicamente en este país? Que es más caro. Que es más caro que en Inglaterra, porque aquí ya se presupone que estamos jugando con cosas ilegales. Con lo cual, como se venden menos juegos, lo pagan más caro.
Uh-huh. És tremendo, això.
Continuem amb el tema dels videojocs, perquè Google diu que promociona ja el seu nou dispositiu gaming, que serà presentat el 19 de març. O sigui, estem tots dintre del mateix sector. Tothom se vol introduir en aquest sector de videojocs.
Que els grans van tots cap al mateix lloc.
Busquen.
Google té la seva plataforma de música, la de vídeo... I ara cap als videojocs. Apple té la seva plataforma de música, la de vídeo sí que sembla que s'anunciarà ara, i es posarà en marxa d'aquí uns mesos, i també rumoreja els videojocs. Van tots a tocar el mateix.
Sabemos que el contenido es lo que manda. En cuanto a Google y la parte del dispositivo gaming, aquí es porque, mirar, en el negocio de las videoconsolas es un negocio muy difícil de que le salga rentable a cualquier empresa. Y además porque hay mucha prueba de error. Tú sacas una consola con una funcionalidad que te parece increíble, el mercado no le gusta y mira dónde acabó la Wii.
Sí.
¿Vale? En cambio, el mismo Nintendo saca la Switch cuando ya parece que la PSP era el dispositivo portátil para toda mi vida y la gente abandona la PSP y se compra la Switch. O sea, la gente que tenía la PSP la abandona y se compra la Switch, que es una pantalla, ¿no? Entonces, ostras, ahí es donde vemos que incluso hablando solo de una marca, ¿vale?, de un fabricante, vemos cómo ha estado a punto de arruinarse con el tema de la Wii, ¿vale?, y le ha salvado los trastos.
Bueno, la Wii funcionó bien, la Wii U es la que funcionó fatal.
Correcto.
Wii U.
La Wii U, el avance que sacaron...
Era la evolución de la Wii y ahí no entró la gente.
No, es que estuvieron a punto de palmar. Es decir, las cifras decíamos además que se las salvó en aquella época. Recordar, en aquella época hace nada,
Sí.
Recordar que se lo salvó el Pokémon GO. Los ingresos de 3 meses a punto de palmarla. Y después del Pokémon GO salió la Nintendo Switch y pegaron a tope. Con lo cual, igual, mira PlayStation. No cambia el modelo, Sony. Hablábamos de la Play. No cambia el modelo.
No.
Le pongo más tal, pero la gente ya está contenta con
es
lo que tiene.
La PlayStation 4 ahora saldrá sin lector ya, solo con disco duro y conexión a internet, pero es la misma.
Exacto, es decir, se arriesga muy poco porque la leche puede ser muy grande. Entonces,
al final,
meterse ahí Google creo que es pues lo que es Google, lo que se está convirtiendo en un elefante, bueno, en una cacharrería.
Al final...
Como todos los grandes.
El valor de la videoconsola la dona en la aplicación.
Home, clar, la biblioteca de jocs que tens.
Sí, pero fíjate, la aplicación que le da a la Switch es el tema de quitar los mandos, poder hacer multijugadores, poderla poner en cualquier sitio y llegar a casa, enchufarla y seguir teniendo tu consola.
Eso sí, y los juegos.
Es decir, es hardware. Todos los juegos que van detrás, claro, lo está sacando Nintendo. Ya tiene 1000 juegos.
Sí, sí.
Hemos dicho que la efeméride de la semana pasada es un juego que existe en Nintendo Switch ahora mismo y fue el primer arcade en los 60 de Nintendo.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Doncs hem arribat... On hem arribat, Jaume?
Doncs hem arribat al punt i final, pràcticament.
Al darrer minut.
Al darrer minut. I aquest darrer minut que sempre tenim aquests gadgets, aquestes cosetes que, pues, bueno, sempre són útils, no? I que sempre ens serveixen per, pues, per aquella solució. No, això no sé com solventar-ho. Aquí necessito un cable com connectar, o necessito una petita memòria, o necessito aguantar
aquest
suport.
Espaitecnologic.cat.
Tu sabes que ya me he dado cuenta por lo que me han escrito los chicos de Spike Technologic, estamos ahí de la edad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque me hablan del 1-2-3.
Un, dos, tres.
Y me decían, ha llegado la primavera a Spike Technologic. Por 25 pesetas la respuesta. 25 pesetas, ¿eh?
Molta gracia, ¿eh?
Venga, cositas para la primavera, para todos los cacharritos que tenemos.
Hombre, les de siempre. Protección, fundes.
Baterías.
Cables.
Soports.
Caram. Nos falta el ring.
Cling, 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 cling. El tiempo se ha acabado y muchas cosas.
Dispositivos conectados vía Bluetooth.
Mirad, ahora estamos en el aire libre. Ya los teléfonos empiezan a venir sin agujeritos para conectarle nada. Con lo cual, como bien decías, el Bluetooth, importantísimo para todo. Para manejar nuestra casa, para manejar nuestra música, para disfrutar de todos nuestros contenidos, todo y más para estar conectados en Spike Technology.
Spiketechnology.cat i al carrer Segovia 4. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries que ens indicaran que són les dues. Et deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Com sempre, que ha estat un plaer que estiguis a l'altre costat. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20.